amb Marta Pardell.
Augmenta la pressió per aprovar els pressupostos de la Generalitat per l'any vinent i el president Pere Aragonès la trasllada ara als partits després de signar un acord de gran abast amb agents socials, sindicats i patronal. Es tracta d'un conjunt de mesures per ampliar l'escut social davant la crisi i millorar el model productiu que Aragonès ha qualificat d'acord històric.
És un acord extraordinari i és un acord històric. Històric per excepcional que és, perquè no s'havia produït fins avui que els agents socials tinguessin aquest protagonisme en l'elaboració d'una proposta de pressupost de la Generalitat de Catalunya.
La mesura estrella de l'acord és que s'amplia el llindar per accedir a prestacions socials, especialment la renda garantida de ciutadania, però tot pot quedar en un no-res si no s'aproven els pressupostos. És dilluns 5 de desembre de 2022 i tenim més titulars. Vaga del Servei d'Atenció Domiciliària de Barcelona per reclamar millores salarials i socials. Núria de José Gomar.
200 treballadores s'han manifestat per denunciar una precarietat alarmant, ja que molt poques tenen un contracte de jornada completa i es queixen d'hores que han de retornar. Ho explica a la xarxa Amèrica García, delegada de la CGT.
Tenen que anar al metge, els acompanya els seus fills, llavors aquests serveis nosaltres no cobrem. O sigui, ho cobra l'Ajuntament, ho cobra l'empresa, però nosaltres no. I llavors es genera una borsa d'hores que nosaltres tenim que anar retornant fora del nostre horari laboral.
Els Mossos d'Esquadra detenen dues persones en relació amb la troballa d'un tors humà en una maleta a Barcelona.
Els arrestats són dos homes de 31 i 51 anys que estan relacionats amb la troballa d'aquestes restes en un contenidor de brossa de l'Eixample. Estan pendents de passar a disposició judicial.
El sector turístic confia que l'ocupació millori encara més el proper cap de setmana pel Pont de la Puríssima.
De fet, es preveu que les ocupacions arribin o superin el 70 o 80%. Les estacions d'esquí concentren gran part de la demanda i esperen tancar la setmana amb una ocupació d'entre el 60 i el 80%.
Els sectors econòmics, polítics i socials del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre es posicionen a favor del projecte Hard Rock.
I demanen l'aprovació definitiva de la modificació del Pla Director Urbanístic de Vilaseca i Salou, que ha de permetre la implantació de Hard Rock.
En cultura, més de 3.500 persones han passat aquest cap de setmana pel Saló del Gaming Saga, el primer a l'entorn del videojoc fet en català.
Fins a 900 persones han coincidit a la vegada a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat, que ha acollit la cita. Allà els assistents han pogut instal·lar els seus ordinadors, dispositius i cònsoles per jugar en comunitat.
Pel que fa als esports, dol a l'hoquei sobre patins per la mort d'Alexandre Accensi i Joan Barberà.
Avui a les 8 del vespre, al pavelló de la Torre Roja de Caldes de Montbui es farà un multitudinari minut de silenci per la mort als 29 anys del jugador del Caldes de l'hoquei Lliga Masculina, Alexandre Accensi.
El temps, servei meteorològic, Carme Farnell, bon dia.
Bon dia, els núvols han tendit a augmentar durant aquestes últimes hores. Els núvols més compactes els trobem cap a les Terres de l'Ebre, però aquests han d'anar més d'oest cap a est, afectant bona part del territori i especialment durant la tarda arribaran arreu del país. Sense deixar precipitació, molt estirar, no es descarta alguna gotellada cap a l'extrem més sud del territori, però en qualsevol cas no s'espera precipitació generalitzada. Pel que fa a la temperatura, ha anat remuntant respecte a la de fa unes hores. A primera hora del matí, que avui hem tingut un matí també molt fred, doncs ara mateix, per exemple, a Girona ja tenim 13 graus, 14 a Barcelona, 15 graus a Cunit. Si ens anem a Lleida, ara mateix amb aquests 7 graus o 5 graus a Viella. De cara a la tarda, com dèiem, amb aquests núvols mantindrem una temperatura suau i sí que ha d'anar a la baixa ja de cara al final de la jornada, i és que es tornaran a arribar o es formaran aquests bancs de boira i núvols més baixos cap a la depressió central, punts del Pla de Lleida, de cara a aquesta propera matinada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
El control de so Francesc Ávila, la redacció Núria de José Gomar i coordinant José Gallardo. Passen 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El president Pere Aragonès posa més pressió als partits per tal de tancar un acord de pressupostos per l'any que ve. Avui ha signat amb els agents socials, sindicats i patronal un acord que amplia el llindar per accedir a prestacions socials, especialment la renda garantida de ciutadania, i que inclou altres mesures per fer d'escut social davant la crisi i millorar el model productiu. Però l'acord pot quedar en paper mullat si no s'aproven els comptes. Ana Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. De fet, el president Aragonès ha exhibit públicament l'acord signat amb els agents socials per instar els grups parlamentaris a aprovar el més aviat possible un pressupost de país. Per al president, el pacte amb empresaris i sindicats és un pas endavant cap a aquests nous pressupostos.
Aquest pressupost fa un pas endavant i esperem que es tradueixi en el suport polític i parlamentari necessari perquè sigui aprovat al Parlament. I per això demano a tothom que ens ajudi a fer-ho possible, que ens ajudi a aconseguir l'aprovació definitiva d'aquest pressupost de país, centrat en impulsar el progrés econòmic i social, generar oportunitats per tots els catalans i catalanes.
Els agents socials han sumat forces amb el president i també han reclamat a l'arc parlamentari els nous pressupostos. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i el màxim responsable de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco, han coincidit que no hi ha raons per endarrerir l'acord pressupostari.
Primer, importància de l'acord, i en segon lloc, doncs, instar a les forces polítiques i al mateix govern que busquin acords amb els grups més propers perquè això sigui una realitat l'any 2023.
És un missatge clar i nítid al conjunt de l'arc parlamentari i dels grups polítics de Catalunya. Nosaltres volem pressupostos i ho deixem palès i molt clar.
En el mateix sentit, el secretari general de la UGT, Camil Ros, ha emplaçat els grups polítics a no utilitzar la calculadora electoral i centrar-se en les negociacions. Des de l'altra organització empresarial, el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, també ha demanat celeritat en la concreció dels pressupostos. És el primer cop que els agents socials participen directament en la fase inicial d'elaboració dels comptes de la Generalitat.
Gràcies, Anna. I una altra qüestió destacada del dia és la vaga que han convocat els sindicats del Servei d'Atenció Domiciliària de Barcelona. Fan vaga avui i també la resta de dies laborables d'aquesta setmana per reclamar millores salarials i socials. Denuncien una precarietat alarmant, diuen, ja que molt poques treballadores tenen un contracte a jornada completa. També es queixen que l'organització del treball fa que moltes treballadores deguin hores a l'empresa. Unes 200 s'han manifestat aquest migdia. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Els sindicats CGT i Cobas et reclamen jornades de 35 hores setmanals, ja que la gran majoria de treballadores no hi arriben. El cobrament de complements per antiguitat, torns definits, salari del 100% durant les baixes per incapacitat temporal i l'eliminació de la borsa d'hores, entre d'altres millores. Una borsa d'hores que fa que acabin de 20 hores a l'empresa. Ho ha explicat a la xarxa Amèrica Garcia, que és delegada de la CGT a l'empresa Domus Vi.
El sistema que tenen és que sempre ha d'haver hores, o sigui que és impossible que podem pujar jornades de feina. Les persones que són més autònomes o les que no ho són, tenen que anar al metge, els acompanya els seus fills, llavors aquests serveis nosaltres no cobrem. O sigui, ho cobra l'Ajuntament, ho cobra l'empresa, però nosaltres no. I llavors es genera una borsa d'hores que nosaltres tenim que anar retornant fora del nostre horari laboral.
Més de 4.000 professionals treballen al Servei d'Atenció Domiciliària de Barcelona. La majoria són dones i atenen més de 24.000 usuaris i usuàries.
Encara en clau social, avui es commemora el Dia del Voluntariat. Centenars d'entitats no podrien prestar el seu servei sense la feina desinteressada d'aquest col·lectiu. Però quin és el perfil dels voluntaris i voluntàries? La Fundació Catalana del Voluntariat Social, que plega 340 entitats i 80.000 voluntaris, ho ha analitzat. Carme de Fez.
Dona i major de 65 anys. És el perfil més freqüent de persona que presta la seva col·laboració desinteressada en alguna entitat social. Aquest suport és inestimable, però les entitats busquen sumar a la causa també joves i homes, que tan sols representen el 30% de voluntariat davant del 70% de dones. Així es desprèn de l'estudi El voluntariat a Catalunya, qui, com i per què, que ha impulsat la Fundació Catalana de Voluntariat Social en motiu del dia que homenatja aquest col·lectiu. L'estudi permet conèixer més dades. Per exemple, quasi el 7% dels voluntaris són de procedència estrangera, que 6 de cada 10 tenen estudis superiors i que el 10% de persones amb diversitat funcional presten el seu servei com a voluntaris, una taxa molt semblant al de la població en general. Les tasques que més es fan són en l'àmbit social, sobretot acompanyament de persones, i també associatives, en entitats culturals o esportives.
Doncs justament, Amics de la Gent Gran és una d'aquestes entitats que poden fer la seva feina gràcies al voluntariat. L'associació mobilitza prop de 3.000 voluntaris, sense els quals seria impossible la seva existència. Pere Sanz.
Els voluntaris dels Amics de la Gent Gran ofereixen un servei d'acompanyament i de gestió, un acompanyament domiciliari, emocional i telefònic, a més d'activitats de socialització de la gent gran. Cris Curtó, responsable d'acció social del Barcelonès Nord de l'entitat, ha explicat en declaracions a la xarxa que el perfil dels seus voluntaris coincideix amb una dona d'uns 50 anys.
En la nostra entitat el que fem és cuidar de les persones i malauradament això és un rol que encara recau sobre les dones, està superfeminitzat. Dones de mitjana edat. Teníem un gran nombre que són persones jubilades, doncs perquè tenen més temps, no tenen tantes càrregues familiars, però sobretot això, dona de mitjana edat, de sobre els 50 anys.
Cris Curtó ha advertit que les associacions del tercer sector es fan càrrec de situacions d'alta vulnerabilitat que l'administració no pot assumir per saturació.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Passant 10 minuts de les dues, els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones en relació amb la troballa d'un tors humà en una maleta la setmana passada a Barcelona.
Els arrestats són dos homes de 31 i 51 anys que estan relacionats amb la trobada d'aquestes restes que van aparèixer dins d'una maleta que era en un contenidor de la brossa de l'Eixample. Ho ha anunciat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal, Josep Navarro.
Hem detingut a dues persones relacionades amb la trobada de restes cadavèriques dintre d'un contenidor de la setmana passada al districte d'Eixample de Barcelona. En aquests moments passen a disposició judicial i esperarem a la instrucció judicial per poder donar més dades sobre els fets.
La investigació ha permès localitzar un domicili a Barcelona amb diferents indicis que relacionarien aquest indret amb la possible mort violenta.
I no deixem de parlar dels Mossos, ja que una unitat especialitzada del cos ha desmantellat 34 punts de venda de droga a Barcelona des de meitats de juliol, és a dir, una mitjana de 7 al mes. Prop de la meitat dels locals i pisos desmantellats estan a Ciutat Vella, mentre que la resta estan distribuïts per altres zones de la ciutat. En total s'han detingut 57 persones.
D'aquestes, prop d'una desena ha ingressat a la presó i s'han intervingut més de 128.000 euros i substàncies estupefaents com cocaïna, haixix, amfetamines, èxtasi i marihuana. Els Mossos d'Esquadra n'han fet avui balanç després que el juliol s'activés a la capital catalana aquesta unitat batejada com Unitat Regional contra la Salut Pública. La nova unitat, formada per una quinzena de Mossos, investiga la venda i distribució a petita escala de substàncies estupefaents. L'inspector del cos, Lizard Hidalgo, explica el modus operandi dels venedors.
Hi ha pisos en els quals pues, una persona pica, puja, compra i marxa. En altres casos, la venda es pot fer en la mateixa via pública, ni en d'altres casos en què es pot transportar la substància al domicili del comprador. I també tenim alguns casos, menys, afortunadament, que també se pot fer el consum en l'interior de la pròpia vivenda.
Fins ara s'han fet 39 investigacions vinculades amb aquest àmbit amb el resultat de 34 punts desmantellats.
Encara a Barcelona aquest matí els majoristes de fruita i verdura han bloquejat els tres accessos de Mercabarna durant més d'una hora. Ha estat en el marc de la vaga que han convocat per demanar un conveni millor.
Els treballadors han tallat l'accés 18A de la Ronda Litoral i han bloquejat l'entrada al mercat des de primera hora del matí. L'aturada ha estat convocada per Comissions Obreres per avui dimecres com a mostra del desacord amb el pacte que ha firmat UGT amb la patronal perquè creuen que no garanteix el poder adquisitiu i empitjora les condicions laborals. Per això reclamen que s'asseguin de nou a negociar, com explica el responsable de Comissions Obreres, Javier Rubio.
Nosotros lo que estábamos diciendo es un convenio de tres años donde los incrementos en un principio podían ser variables en función de cada año, pero que hubiera una cláusula de revisión que permitiera después, al final del periodo, que los trabajadores recuperaran el poder adquisitivo. Por lo tanto, no es un problema de cuánto subo ahora, sino es un problema de cómo reviso después para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo.
L'Associació d'Empresaris Majoristes assegura que el seguiment de la vaga no arriba al 5%, mentre que fonts sindicals situen el seguiment en el 90% de treballadors de les empreses principals. A mig matí, l'activitat a Mercabarna s'ha reprès amb normalitat.
Notícies en xarxa.
El sector turístic encara al pont de la Puríssima amb optimisme i confia que l'ocupació encara millori més amb reserves d'última hora. De fet, es preveu arribar o superar el 70 o 80%. Les estacions d'esquí, moltes de les quals ja han obert aquest cap de setmana, concentren gran part d'aquesta demanda i esperen tancar la setmana amb una ocupació d'entre el 60 i els 80%. És el cas de les estacions del Ripollès. Anem fins allà, Ràdio Ripoll, Robert Saladrigues.
Les dues estacions d'esquí de la comarca del Ripollès han encetat la temporada aquest cap de setmana, tot i que només han pogut obrir la part baixa de l'estació per la falta de neu a les cotes altes. A Vallter, el complex va engegar els remuntadors del domini esquiable el diumenge, i malgrat que una part de la instal·lació estava tancada, l'altra estava en bones condicions gràcies a la feina feta pels operaris en els darrers dies i també a una nevada que va caure la nit abans de l'obertura. Carol Torres és la responsable comercial de Vallter.
Comparat amb l'any passat ens va caure una llevantada boníssima a mitjans de novembre que ens va permetre poder obrir tota l'estació. Aquest any obrim només doncs, la part baixa, però amb molt bones condicions de neu.
Igual que a Vallter, l'estació de Queralbs només va poder obrir la part baixa, però des de la instal·lació es mostren satisfets en començar la temporada. Ruth Bové és la responsable de Relacions Públiques de Vall de Núria.
De les 11 pistes que hi ha a Vall de Núria hem obert de moment la zona baixa, la zona de debutant, i bé, treballant molt per poder obrir ja la zona alta de l'estació.
L'afluència de públic no està molt alta aquests primers dies, però sí que a finals de setmana s'espera un bon nombre d'esquiadors, coincidint amb el final del pont de la Puríssima.
Això al Ripollès. A Girona els hotels han viscut un primer cap de setmana de pont amb xifres més aviat fluixes. L'ocupació mitjana ha estat del 60% i creuen que això es deu al fet que els festius han caigut entre setmana. Ara bé, de cara als propers dies, confien que les reserves d'última hora els salvin. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Cap de setmana fluix als hotels gironins en aquesta arrencada del pont de la Puríssima amb una ocupació mitjana del 60%. Un pont que enguany és més llarg i, per tant, les reserves han deixat de concentrar-se en un sol cap de setmana, com explica la vicepresidenta de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Esther Soler.
Aquest any realment ha sigut un any diferent, on els festius han caigut entre setmana i això ha fet que les ocupacions no siguin homogènies. Per tant, podem dir que hi ha una clara diferència de dos ponts. El primer, que ha sigut just el cap de setmana que hem passat, i el segon, el que es preveu a partir del 7-8 de desembre, no? Que és el segon pont on es preveu una mica més d'ocupació, perquè també ajuda que moltes escoles fan festa el dia 9, i això fa que realment l'ocupació ja a dia d'avui vegis que va augmentant en mica en mica.
Per aquest motiu, esperen i desitgen que les reserves d'última hora els ajudin a pujar l'ocupació del que anomenen el segon pont de la Puríssima.
En canvi, a les Terres de l'Ebre, l'ocupació és força desigual. A les poblacions costaneres es preveu que sigui baixa i basada sobretot en els visitants de segona residència i alguns apartaments turístics, donat que molts de càmpings i hotels estan tancats. Sí que es preveu amb bones xifres a comarques interiors com la Terra Alta. Canal T, Dani Camacho.
Tot i les males dades que se preveuen als municipis costaners del Delta de l'Ebre, les xifres podrien ser superiors, però sense arribar a nivells d'anys anteriors. Des de l'Associació d'Empreses d'Ecoturisme del Delta de l'Ebre asseguren que l'ocupació se situa al voltant del 60%. En canvi, les previsions són molt millors a les comarques d'interior, com ara la Terra Alta, on tot apunta que els índexs d'ocupació se podrien situar al voltant del 75%. La natura, el patrimoni o l'enoturisme tornen a ser els punts més demandats pels visitants. Pilar Miró és la presidenta de l'Associació de Turisme Rural de la Terra Alta.
El balanç ha sigut positiu, no ens pensàvem que fos tan positiu, perquè han passat del 75% d'ocupació i han sigut una part, el 40% han sigut de més d'última hora, no? Al començament no semblava que la cosa funcionés molt bé. Però bé, estem contents.
Les previsions meteorològiques amb temperatures baixes i les nevades haurien pogut incidir a l'hora de buscar destinacions cap a la muntanya.
La xarxa de comunicació local.
Nadal és l'època de l'any amb més llums. Però a Catalunya, una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal, sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
A CaixaBank, a través de Vida Caixa i CaixaBank Asset Management, integrem criteris socials, ambientals i de bon govern en les decisions d'inversió. Per aquest motiu, els nostres plans de pensions i fons d'inversió segueixen els criteris dels principis d'inversió responsable. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els sectors econòmics, polítics i socials del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre es posicionen a favor del projecte Hard Rock a la Costa Daurada. De fet, demanen l'aprovació definitiva de la modificació del Pla Director Urbanístic de Reordenació de l'àmbit del Centre Recreatiu i Turístic de Vilaseca i Salou. Això ha de permetre la implantació del projecte Hard Rock. Tarragona Ràdio, Cristina Artacho.
El reclam s'ha recollit en un manifest que demana que per no posar en risc el projecte s'impulsin els mecanismes necessaris per assegurar una inversió de mil milions d'euros que suposarà la creació de 12.000 llocs de treball.
Com podeu comprovar, tenim problemes amb l'àudio d'aquesta crònica. Intentarem refer-ho i us oferirem més tard aquesta informació. I de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona hem de passar fins a Lleida, perquè avui la Paeria ha fet públiques algunes de les ajudes que rebrà per la rehabilitació del xalet noucentista dels Camps Elisis. La Generalitat Generalitat aportarà 178.000 euros, xifra que suposa un 50% de la inversió total que l'Ajuntament farà en aquest equipament. Ho a Ulla i de Ràdio, Jordi Claret.
Amb un pressupost total de 355.000 euros. El veïn cap Miquel Puello parla de recuperar l'activitat tant en el xalet com en tot l'entorn dels Camps Elisis.
I per tant, si recuperem l'activitat, si recuperem primer la situació, l'aspecte i la funcionalitat de l'edifici, li podrem donar una activitat. Si li donem una activitat, també guanyarà activitat el conjunt dels camps.
A més, en aquesta línia d'ajuts per la rehabilitació i conservació de patrimoni impulsada per la Generalitat, s'hi contempla l'aportació de 37.000 euros per la rehabilitació de la façana del Mercat del Pla, 19.000 euros per millores al Teatre L'Escorxador i 11.000 euros que correspondran a treballs al Centre d'Art La Panera.
Repassem altres notícies destacades del dia. Primera jornada laborable en què els trens no s'aturen a l'estació de Sant Andreu Comtal de Barcelona.
S'espera que aquesta setmana les afectacions no siguin gaire greus a causa dels dos dies festius intersemanals i que molta gent farà pont. Rodalies ha habilitat un servei alternatiu de bus cada 15 minuts entre les 6 del matí i les 10 de la nit. Fa el recorregut entre l'estació de Montcada i Reixac i Sagrera Meridiana. Pel que fa a la circulació a l'aeroport, es fa amb origen i destinació a l'estació de França. Diumenge que ve ha d'entrar en servei la nova estació de Sant Andreu i es restablirà el servei de l'R2 Nord i de l'R11 entre Sant Andreu i el Clot Aragó.
El Ministeri de Transports modifica les condicions dels abonaments gratuïts de mitjana distància perquè alguns usuaris reserven plaça però després no viatgen.
En concret, Renfe ha detallat que confiscarà la fiança i anul·larà els abonaments a les persones que almenys en 3 ocasions no cancel·lin la reserva amb les 2 hores d'antelació si finalment no agafen el tren. Els usuaris sancionats no podran sol·licitar l'abonament de nou fins al cap de 30 dies. Les noves condicions, que entraran en vigor dimecres, també limiten a un màxim de 4 viatges diaris per abonament i no permetran reservar plaça en trens amb el mateix origen i destinació en un període de temps concret.
És moment per la cultura. Més de 3.500 persones han passat aquest cap de setmana pel Saló del Gaming Saga, el primer a l'entorn del videojoc fet en català. Fins a 900 persones han coincidit a la vegada a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat, que ha acollit la cita. Desenes de joves han fet ús dels espais on han pogut instal·lar els seus ordinadors, dispositius i consoles per jugar en comunitat. Joan Ferrer.
El Saló, impulsat per la Plataforma per la Llengua i el Departament de Cultura, vol esdevenir un punt de trobada anual per tot un sector, el dels videojocs en català, que creix cada dia. De fet, es calcula que a Catalunya hi ha unes 2.500 persones que es reuneixen regularment en grups de joc virtuals en català. Pel que fa a la indústria productora, un 55% de les empreses amb seu a Catalunya incorporen el català als seus productes. Segons Roger Baldomà, membre de la Comissió de Videojocs de Plataforma per la Llengua, el repte és que les empreses internacionals també ho facin.
Ens agradaria que també totes aquestes grans empreses que acaben arribant a Barcelona i que són estudis de primer nivell amb pressupostos altíssims, doncs també facin el mateix, perquè al final són ells també els que han de retornar, no?, allò que els hi aporta, en aquest cas, sobretot Barcelona, respectant, no?, el lloc on estan.
Tot i que la presència del català als videojocs continua sent residual, Catalunya concentra el 50% de la facturació d'aquest sector a nivell estatal.
I és moment per als esports. Que ens porta en Joan Barberà. Bon dia, Joan.
Bon dia, Marta. Avui a les 8 del vespre al pavelló de la Torre Roja de Caldes de Montbui es farà un minut de silenci multitudinari en memòria d'Alexandre Accensi, jugador de la Parlem Hockey Lliga, de l'Hockey Lliga masculina del Caldes, que ha mort als 29 anys. Accensi ens ha deixat aquest cap de setmana en un accident de trànsit. Recordem que va començar des de ben petit al club d'hoquei sobre patins de la seva localitat fins a arribar a la primera plantilla, al primer equip. Albert Folguera, tècnic de Lleida Llista, s'ha expressat a l'enjoc.
Primer que res, m'agradaria donar el condol a tota la família, als pares de l'Alexandre, al seu germà i a tota la família d'alcaldes, no?, i als companys. Penso que quan hem arribat aquí ens hem assabentat de la notícia, doncs ens hem quedat gelats, ens hem quedat morts, ens hem quedat que no sabíem... Vale? Per tant, avui era un partit molt difícil de jugar perquè s'acaba de morir un company, no? I a la vida el més important és la vida de les persones. I ens deixa una gran persona. Per tant, des d'aquí el meu condol més sentit.
Descansi en pau, Alexandre Accensi. L'atleta de Valls, Marta Galimany, ha establert un nou rècord d'Espanya a la Marató de València. La catalana ha fet un temps de 2 hores, 26 minuts i 14 segons. Pulveritza així una marca de fa 27 anys que estava a les mans de Isabel Alonso. Galimany s'ha emocionat molt quan ha creuat la línia d'arribada i és que feia molts anys que buscava aquest rècord. L'escoltem.
Encara ho he d'assimilar tot lo viscut, però estic molt i molt contenta. Era un rècord que ja havia intentat en dues ocasions, m'havia quedat a les portes i bé, porto molt de treball fet i veure que tot aquest treball doncs, surt a la llum doncs, és impressionant. A més, tinc un equip de persones al darrere que està sempre recolzant-me i això va per ells.
En handbol destaquem el primer triomf en Lliga del CAC 7 Granollers. Les de Dolo Martín han guanyat aquest cap de setmana un rival directe, la Rioja, 16-26, i d'aquesta manera sumen la primera victòria a la divisió d'honor femenina aquesta temporada. Escoltem Dolo Martín.
El equipo necesitaba romper con esa dinámica de negativa. Creo que además lo hicimos no solo consiguiendo esos dos puntos, sino que creo que imponiendo nuestro juego, que lo necesitábamos muchísimo y pudiendo ganar el partido de 10 goles de ventaja. Ha sido un inicio de temporada muy complicado porque hemos encadenado varias lesiones seguidas, además de jugadoras que acaban de llegar al equipo, también de jugadoras que tenían o que tienen un peso importante dentro del equipo, como es Villara Castañera. Y también sabíamos que el calendario no era fácil, pero bueno, no, creo que no podemos quedarnos en eso, que ya es pasado, que hay que mirar adelante, que es lo que hemos hecho las últimas semanas, y que espero que la victoria de este sábado pues sea ese punto de inflexión para poder ir sumando muchos más puntos en la clasificación.
I un darrer punt, Marta, pendents del Mundial de Futbol. Avui Brasil s'enfronta a Corea del Sud i Japó, Croàcia. Són dos partits dels vuitens de final.
Gràcies, Joan Barbarà. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
La xarxa de comunicació local.
Propostes en xarxa.
Vosaltres jugàveu a vestir figures de persones retallables? Ara li posem uns pantalons i un jersei, ara hi afegim un barret i una motxilla. A Mollerussa hi ha una tradició que va molt més enllà. Vestits de paper i persones reals. Fa més de mig segle que la capital del Pla d'Urgell celebra el concurs de vestits de paper. Aquest desembre la cita arriba a la 58a edició i ho fa amb la clàssica desfilada. Els participants es reparteixen en tres modalitats. D'una banda tenim la de moda actual i cap de tot, des de vestits de nit fins a peces pret-à-porter. També hi ha la categoria de vestits de fantasia, és a dir, peces que troben la inspiració en la mitologia i les llegendes, la ciència-ficció o fins i tot en les creacions oníriques. I finalment hi ha els vestits d'època, els meus preferits. Vestits reials, nobles, cerimonials i tradicionals. El certamen té lloc el 17 de desembre al Teatre L'Amistat, on també desfilarà una peça de la col·lecció de l'artista tèxtil i dissenyadora catalana Quima Guitart, que es reproduirà en paper. Si no sou a temps d'anar-hi aquell dia, no patiu. A Mollerussa hi ha el Museu de Vestits de Paper, un espai on durant tot l'any podeu gaudir d'algunes d'aquestes peces, una forma de creació, de disseny i de treball molt arrelada a aquest municipi. Dissabte 17 de desembre, 58è concurs de vestits de paper de Mollerussa. Si en voleu més detalls, només heu d'entrar al web municipal mollerussa.cat o a museuvestitspaper.cat.
Sabies que...
Els queixals del seny, a diferència d'altres tipus de dents, comencen a sortir quan l'ésser humà gairebé ha passat l'adolescència. Els experts no semblen haver entès completament la raó darrere d'aquest misteri, però un nou estudi sembla oferir una resposta. A l'examinar els ossos del crani de 21 espècies de primats de models 3D, l'antropòloga i autora d'aquest estudi va obtenir una resposta sobre el perquè de l'aparició tardana dels queixals del seny. A causa de que les nostres cares són molt curtes i les nostres mandíbules creixen lentament, els dents s'ajusten amb aquesta taxa de creixement, fins que hi ha un espai mecànicament segur per emergir. El resultat de l'estudi no només ens brinda una nova forma d'avaluar les condicions dentals, sinó que també podria ajudar els paleontòlegs a comprendre l'evolució de les nostres mandíbules úniques entre els nostres avantpassats homínids.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Augmenta la pressió per aprovar els pressupostos de la Generalitat per l'any vinent i el president Pere Aragonès la trasllada ara als partits després de signar un acord de gran abast amb sindicats i patronal. Es tracta d'un conjunt de mesures per ampliar l'escut social davant la crisi i millorar el model productiu que Aragonès ha qualificat d'acord històric.
És un acord extraordinari i és un acord històric. Històric per excepcional que és, perquè no s'havia produït fins avui que els agents socials tinguessin aquest protagonisme en l'elaboració d'una proposta de pressupost de la Generalitat de Catalunya.
La mesura estrella és que s'amplia el llindar per accedir a prestacions socials, especialment la renda garantida de ciutadania. Però tot pot quedar en no res si no s'aproven els comptes. És dilluns 5 de desembre de 2022 i tenim més titulars. Vaga del Servei d'Atenció Domiciliària de Barcelona per reclamar millores salarials i socials. Núria de José Gomar.
200 treballadores s'han manifestat per denunciar una precarietat alarmant, ja que molt poques tenen un contracte de jornada completa i es queixen d'hores que han de retornar. Ho explica a la xarxa Amèrica García, delegada de la CGT.
Tenen que anar al metge, els acompanya els seus fills, llavors aquests serveis nosaltres no cobrem. O sigui, ho cobra l'Ajuntament, ho cobra l'empresa, però nosaltres no. I llavors es genera una borsa d'hores que nosaltres tenim que anar retornant fora del nostre horari laboral.
Els Mossos d'Esquadra detenen dues persones en relació amb la troballa d'un tors humà en una maleta a Barcelona.
Els arrestats són dos homes de 31 i 51 anys que estan relacionats amb la troballa d'aquestes restes en un contenidor de la Brossa a l'Eixample. Estan pendents de passar a disposició judicial.
El sector turístic confia que l'ocupació millori encara més el proper cap de setmana pel Pont de la Puríssima.
De fet, es preveu que les ocupacions arriben o superin el 70 o 80%. Les estacions d'esquí concentren gran part de la demanda i esperen tancar la setmana amb una ocupació d'entre el 60 i el 80%.
Els sectors econòmics, polítics i socials del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre es posicionen a favor del projecte Hard Rock.
I demanen l'aprovació definitiva de la modificació del Pla Director Urbanístic de Vilaseca i Salou, que ha de permetre la implantació de Hard Rock.
En cultura, més de 3.500 persones han passat aquest cap de setmana pel Saló del Gaming Saga, el primer a l'entorn del videojoc fet en català.
Fins a 900 persones han coincidit a la vegada a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat, que ha acollit la cita. Allà els assistents han pogut instal·lar els seus ordinadors, dispositius i consoles per jugar en comunitat.
Pel que fa als esports, dol al món de l'hoquei sobre patins per la mort d'Alexandre Accensi. Joan Barberà.
Avui a les 8 del vespre, al pavelló de la Torre Roja de Caldes de Montbui, farà un minut de silenci multitudinari per la mort als 29 anys del jugador d'Alcaldes de l'hoquei lliga masculina, Alexandre Accensi.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera a les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. Els núvols han tendit a augmentar durant aquestes últimes hores. Els núvols més compactes els trobem cap a les Terres de l'Ebre, però aquests han d'anar més d'oest cap a est, afectant bona part del territori, especialment durant la tarda, arribaran arreu del país. Sense deixar precipitació, molt estirar, no es descarta alguna gotellada cap a l'extrem més sud del territori, però en qualsevol cas no s'espera precipitació generalitzada. Pel que fa a la temperatura, ha anat remuntant respecte a la de fa unes hores. A primera hora del matí, que avui hem tingut un matí també molt fred, doncs ara mateix, per exemple, a Girona ja tenim 13 graus, 14 a Barcelona, 15 graus a Cunit, si ens anem a Lleida ara mateix amb aquests 7 graus o 5 graus a Viella. De cara a la tarda, com dèiem, amb aquests núvols mantindrem una temperatura suau i sí que ha d'anar a la baixa ja de cara al final de la jornada, i és que es tornaran a arribar o es formaran aquests bancs de boira i núvols més baixos cap a la depressió central, punts del Pla de Lleida, de cara a aquesta propera matinada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so, Francesc Ávila, la redacció Núria de José Gomar i coordinant José Gallardo. Passen 4 minuts de 2:45.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
El president Pere Aragonès posa més pressió als partits per tancar un acord de pressupostos de cara a l'any que ve. Avui ha signat amb els agents socials, sindicats i patronal, un acord que amplia el llindar per accedir a prestacions socials, especialment a la renda garantida de ciutadania, i que inclou altres mesures per fer d'escut social davant la crisi o millorar el model productiu català. Però l'acord pot quedar en paper mullat si no s'aproven els pressupostos. Anna Ruiz, bon dia.
Hola, Marta, bon dia. De fet, el president Aragonès ha exhibit públicament l'acord signat amb els agents socials per instar els grups parlamentaris a aprovar el més aviat possible un pressupost de país. Per al president, el pacte amb empresaris i sindicats és un pas endavant cap a aquests nous pressupostos.
Aquest pressupost fa un pas endavant i esperem que es tradueixi en el suport polític i parlamentari necessari perquè sigui aprovat al Parlament. I per això demano a tothom que ens ajudi a fer-ho possible, que ens ajudi a aconseguir l'aprovació definitiva d'aquest pressupost de país, centrat en impulsar el progrés econòmic i social, generar oportunitats per tots els catalans i catalanes.
Els agents socials han sumat forces amb el president i també han reclamat a l'arc parlamentari els nous pressupostos. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, i el màxim responsable de Comissions Obreres a Catalunya, Javier Pacheco, han coincidit que no hi ha raons per endarrerir l'acord pressupostari.
Primer, importància de l'acord, i en segon lloc, doncs, instar a les forces polítiques i al mateix govern que busquin acords amb els grups més propers perquè això sigui una realitat l'any 2023.
És un missatge clar i nítid al conjunt de l'arc parlamentari i dels grups polítics de Catalunya. Nosaltres volem pressupostos i ho deixem palès i molt clar.
En el mateix sentit, el secretari general de la UGT, Camil Ros, ha emplaçat els grups polítics a no utilitzar la calculadora electoral i centrar-se en les negociacions. Des de l'altra organització empresarial, el secretari general de PIMEC, Josep Ginesta, també ha demanat celeritat en la concreció dels pressupostos. És el primer cop que els agents socials participen directament en la fase inicial d'elaboració dels comptes de la Generalitat.
Gràcies, Anna Ruiz, i que seguim en clau social, volem dir. Els sindicats del Servei d'Atenció Domiciliària de Barcelona fan vaga avui i la resta de dies laborables d'aquesta setmana per reclamar millores salarials i socials. Denuncien una precarietat alarmant, ja que molt poques treballadores asseguren tenen un contracte a jornada completa. També es queixen que l'organització del treball provoca que moltes empleades deguin hores a l'empresa. Unes 200 s'han manifestat aquest migdia a la capital catalana. Maite Polo, bon dia.
Bon dia. Els sindicats CGT i Cobas et reclamen jornades de 35 hores setmanals, ja que la gran majoria de treballadores no hi arriben. El cobrament de complements per antiguitat, torns definits, salari del 100% durant les baixes per incapacitat temporal i l'eliminació de la borsa d'hores, entre d'altres millores. Una borsa d'hores que fa que acabin de 20 hores a l'empresa. Ho ha explicat a la xarxa Amèrica García, que és delegada de la CGT a l'empresa Domus Vi.
El sistema que tenen és que sempre ha d'haver hores, o sigui que és impossible que podem pujar jornades de feina. Les persones que són més autònomes o les que no ho són, tenen que anar al metge, els acompanya els seus fills, llavors aquests serveis nosaltres no ho cobrem. O sigui, ho cobra l'Ajuntament, ho cobra l'empresa, però nosaltres no. I llavors es genera una borsa d'hores que nosaltres tenim que anar retornant fora del nostre horari laboral.
Més de 4.000 professionals treballen al Servei d'Atenció Domiciliària de Barcelona. La majoria són dones i atenen més de 24.000 usuaris i usuàries.
I encara en clau social, avui es commemora el Dia del Voluntariat. Centenars d'entitats no podrien prestar els seus serveis sense la feina desinteressada d'aquest col·lectiu. Però quin és el perfil dels voluntaris i voluntàries? Doncs bé, la Fundació Catalana de Voluntariat Social, que plega 340 entitats i 80.000 voluntaris, ho ha analitzat. Carme de Fez.
Dona i major de 65 anys. És el perfil més freqüent de persona que presta la seva col·laboració desinteressada en alguna entitat social. Aquest suport és inestimable, però les entitats busquen sumar a la causa també joves i homes, que tan sols representen el 30% de voluntariat davant del 70% de dones. Així es desprèn de l'estudi El voluntariat a Catalunya, qui, com i per què, que ha impulsat la Fundació Catalana de Voluntariat Social en motiu del dia que homenatja aquest col·lectiu. L'estudi permet conèixer més dades. Per exemple, quasi el 7% dels voluntaris són de procedència estrangera, que 6 de cada 10 tenen estudis superiors i que el 10% de persones amb diversitat funcional presten el seu servei com a voluntaris, una taxa molt semblant al de la població en general. Les tasques que més es fan són en l'àmbit social, sobretot acompanyament de persones, i també associatives, en entitats culturals o esportives.
Bye. Passen gairebé 10 minuts de 2:45 i us ho destacàvem en titulars. Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones en relació amb la troballa d'un tors humà en una maleta. Va ser la setmana passada a Barcelona.
Els arrestats són dos homes de 31 i 51 anys que estan relacionats amb la trobada d'aquestes restes que va aparèixer dins una maleta que era en un contenidor de brossa de l'Eixample. Ho ha anunciat el cap de la Divisió d'Investigació Criminal, Josep Naharro.
Hem detingut a dues persones relacionades amb la trobades de restes cadavèriques dintre d'un contenidor de la setmana passada al districte d'Eixample de Barcelona. En aquests moments passen a disposició judicial i esperarem a la instrucció judicial per poder donar més dades sobre els fets.
La investigació ha permès localitzar un domicili de Barcelona amb diferents indicis que relacionarien aquest indret amb la possible mort violenta.
Doncs seguim parlant dels Mossos d'Esquadra, ja que una unitat especialitzada del cos ha desmantellat 34 punts de venda de droga a Barcelona des de meitat del mes de juliol, és a dir, una mitjana de 7 al mes. Prop de la meitat dels locals i pisos desmantellats es troben a Ciutat Vella, mentre que la resta estan distribuïts per altres zones de la ciutat. En total, s'han detingut 57 persones.
D'aquestes, prop d'una desena ha ingressat a la presó i s'han intervingut més de 128.000 euros i substàncies estupefaents com cocaïna, haixix, amfetamines, èxtasi i marihuana. Els Mossos d'Esquadra han fet avui balanç després que el juliol s'activés a la capital catalana aquesta unitat batejada com Unitat Regional contra la Salut Pública. La nova unitat, formada per una quinzena de Mossos, investiga la venda i distribució a petita escala de substàncies estupefaents. L'inspector del cos, Lizard Hidalgo, explica el modus operandi dels venedors.
Hi ha pisos en els quals pues, una persona pica, puja, compra i marxa. En altres casos, la venda es pot fer en la mateixa via pública, ni en d'altres casos en què es pot transportar la substància al domicili del comprador, i també tenim alguns casos, menys, afortunadament, que també se pot fer el consum en l'interior de la pròpia vivenda.
Fins ara s'han fet 39 investigacions vinculades amb aquest àmbit amb el resultat de 34 punts desmantellats.
Encara a Barcelona, aquest matí els majoristes de fruita i verdura han bloquejat els tres accessos de Mercabarna durant més d'una hora. Ha estat en el marc de la vaga que han convocat per demanar un conveni millor.
Els treballadors han tallat l'accés 18A de la Ronda Litoral i han bloquejat l'entrada al mercat des de primera hora del matí. L'aturada ha estat convocada per Comissions Obreres per avui dimecres com a mostra de desacord amb el pacte que ha firmat UGT amb la patronal perquè creuen que no garanteix el poder adquisitiu i que empitjora les condicions laborals. Per això reclamen que s'asseguin de nou a negociar, com explica el responsable de Comissions Obreres, Javier Rubio.
Nosotros lo que estábamos diciendo es un convenio de tres años donde los incrementos en un principio podían ser variables en función de cada año, pero que hubiera una cláusula de revisión que permitiera después, al final del periodo, que los trabajadores recuperaran el poder adquisitivo. Por lo tanto, no es un problema de cuánto subo ahora, sino es un problema de cómo reviso después para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo.
L'Associació d'Empresaris Majoristes assegura que el seguiment de la vaga no arriba al 5%, mentre que fonts sindicals situen el seguiment en el 90% de treballadors de les empreses principals. A mig matí, l'activitat a Mercabarna s'ha reprès amb normalitat.
El sector turístic encara el pont de la Puríssima amb optimisme i confia que l'ocupació encara millorarà més amb reserves d'última hora. De fet, es preveu arribar a o superar el 70 o el 80%. Les estacions d'esquí, moltes de les quals ja han obert portes al cap de setmana, concentren gran part d'aquesta demanda i esperen tancar la setmana amb una ocupació d'entre el 60 i el 80%. És el cas del Ripollès. Ràdio Ripoll, Robert Saladrigues.
Les dues estacions d'esquí de la comarca del Ripollès han encetat la temporada aquest cap de setmana, tot i que només han pogut obrir la part baixa de l'estació per la falta de neu a les cotes altes. A Vallter, el complex va engegar els remuntadors del domini esquiable el diumenge, i malgrat que una part de la instal·lació estava tancada, l'altra estava en bones condicions gràcies a la feina feta pels operaris en els darrers dies i també a una nevada que va caure la nit abans de l'obertura. Carol Torres és la responsable comercial de Vallter.
Comparat amb l'any passat ens va caure una llevantada boníssima a mitjans de novembre que ens va permetre poder obrir tota l'estació. Aquest any obrim només doncs, la part baixa, però amb molt bones condicions de neu.
Igual que a Vallter, l'estació de Caraus només va poder obrir la part baixa, però des de la instal·lació es mostren satisfets en començar la temporada. Ruth Bové és la responsable de Relacions Públiques de Vall de Núria.
De les 11 pistes que hi ha a Vall de Núria hem obert de moment la zona baixa, la zona de debutant, i bé, treballant molt per poder obrir ja la zona alta de l'estació.
L'afluència de públic no està molt alta aquests primers dies, però sí que a finals de setmana s'espera un bon nombre d'esquiadors, coincidint amb el final del pont de la Puríssima.
A Girona, els hotels han viscut un primer cap de setmana de pont amb xifres més aviat fluixes. L'ocupació mitjana ha estat del 60% i creuen que això es deu al fet que els festius han caigut entre setmana. Ara bé, de cara als propers dies, confien que les reserves d'última hora els acabin salvant el pont. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Cap de setmana fluix als hotels gironins en aquesta arrencada del pont de la Puríssima amb una ocupació mitjana del 60%. Un pont que enguany és més llarg i, per tant, les reserves han deixat de concentrar-se en un sol cap de setmana, com explica la vicepresidenta de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Esther Soler.
Aquest any realment ha sigut un any diferent, on els festius han caigut entre setmana i això ha fet que les ocupacions no siguin homogènies. Per tant, podem dir que hi ha una clara diferència de dos ponts. El primer, que ha sigut just el cap de setmana que hem passat, i el segon, el que es preveu a partir del 7-8 de desembre, no? Que és el segon pont on es preveu una mica més d'ocupació, perquè també ajuda que moltes escoles fan festa el dia 9 i això fa que realment l'ocupació ja a dia d'avui vegis que va augmentant en mica.
Per aquest motiu, esperen i desitgen que les reserves d'última hora els ajudin a pujar l'ocupació del que anomenen el segon pont de la Puríssima.
I més enllà de l'ocupació a Catalunya, també són molts els qui busquen destinacions a l'estranger per aquests dies de festa. Les agències de viatges tarragonines ja estan en xifres prepandèmiques pel que fa a reserves tant per aquest pont com de cara al Nadal. Per aquesta setmana, la destinació estrella són els mercats nadalencs europeus. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
Els mercats de Nadal de zones com Suïssa, Occitània o Alsàcia són especialment demandats, segons ha explicat a Tarragona Ràdio Dolors Cunillera, responsable de l'Agència de Viatges Mestres de Tarragona. També, però, les sortides de proximitat. De cara al Nadal i Cap d'Any estan funcionant molt bé les principals capitals europees, però també destins més llunyans, com el Carib, Nova York o fins i tot les sortides en creuer. Els viatges s'han encarit, però no han existit, explica, i una de les claus és reservar amb antelació.
Potser et diria que al principi es va notar més, però crec que ara s'està estabilitzant una mica, eh? Vull dir, insisteixo bastant, amb molta antelació els viatges sempre surten millor, de preu i de tot, no?
La pandèmia també ha fet que cada cop més es contractin les assegurances de viatge per si es produeix algun contratemps a darrera hora.
La xarxa de comunicació local.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a www.caritascatalunya.cat.
A CaixaBank, a través de Vida Caixa i CaixaBank Asset Management, integrem criteris socials, ambientals i de bon govern en les decisions d'inversió. Per aquest motiu, els nostres plans de pensions i fons d'inversió segueixen els criteris dels principis d'inversió responsable. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Els sectors econòmics, polítics i socials del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre fan front comú i es posicionen a favor del projecte Hard Rock a la Costa Daurada. Demanen l'aprovació definitiva de la modificació del Pla Director Urbanístic de Reordenació de l'àmbit del Centre Recreatiu i Turístic de Vilaseca i de Salou, un document que ha de permetre la implantació del Hard Rock. Tarragona Ràdio, Cristina Artacho.
El reclam s'ha recollit en un manifest que demana que, per no posar en risc el projecte, s'impulsin els mecanismes necessaris per assegurar una inversió de més de 1.000 milions d'euros que suposarà la creació de 12.000 llocs de treball directes i indirectes i l'allargament de la temporada turística, segons ha llegit la presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona, Laura Roger. El manifest, en veu de la presidenta Roger, assegura que estem davant una oportunitat que no podem ni volem perdre, ja que el projecte Hard Rock permetria a la Costa Daurada tenir un turisme de compres i negocis de major poder adquisitiu i no només de sol i platja.
Comportarà una important inversió i la generació de molts llocs de treball i que, a més, ja compta des de fa molts anys amb un ampli suport i consens social, empresarial, sindical, polític i institucional del nostre territori.
El manifest, tal com ha assegurat Roger, s'assignarà per totes les entitats i institucions que s'hi acullen en els propers dies.
I és moment de repassar altres notícies destacades del dia. L'Agència Espacial Espanyola se situarà a Sevilla i la de Supervisió de la Intel·ligència Artificial ho farà a Corunya.
Ho ha aprovat avui el Consell de Ministres, que ha desestimat altres candidatures, entre les quals es trobaven l'Hospitalet de Llobregat i Barcelona. L'Hospitalet optava a ser la seu de l'Agència Espacial Espanyola juntament amb altres 20 ciutats. Pel que fa a Barcelona, competia amb 13 localitats més per rebre l'Agència Espanyola de Supervisió de la Intel·ligència Artificial.
El Ministeri de Transports modifica les condicions dels abonaments gratuïts de mitjana distància perquè alguns usuaris reserven plaça, però després no viatgen.
En concret, Renfe ha detallat que confiscarà la fiança i anul·larà els abonaments a les persones que, almenys en 3 ocasions, no cancel·lin la reserva amb 2 hores d'antelació si finalment no agafen el tren. Els usuaris sancionats no podran sol·licitar l'abonament de nou fins al cap de 30 dies. Les noves condicions, que entraran en vigor dimecres, també limiten a un màxim de 4 viatges diaris per abonament.
És moment per la cultura. Més de 3.500 persones han passat aquest cap de setmana pel Saló del Gaming Saga, el primer que s'ha fet a l'entorn del videojoc en català. Fins a 900 persones han coincidit a la vegada a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat, que ha acollit la cita. Desenes de joves han fet ús dels espais on han pogut instal·lar els seus ordinadors, dispositius i consoles per tal de jugar en comunitat. Joan Ferrer.
El Saló, impulsat per la Plataforma per la Llengua i el Departament de Cultura, vol esdevenir un punt de trobada anual per tot un sector, el dels videojocs en català, que creix cada dia. De fet, es calcula que a Catalunya hi ha unes 2.500 persones que es reuneixen regularment en grups de joc virtuals en català. Pel que fa a la indústria productora, un 55% de les empreses amb seu a Catalunya incorporen el català als seus productes. Segons Roger Baldomà, membre de la Comissió de Videojocs de Plataforma per la Llengua, el repte és que les empreses internacionals també ho facin.
Ens agradaria que també totes aquestes grans empreses que acaben arribant a Barcelona i que són estudis de primer nivell amb pressupostos altíssims, doncs també facin el mateix, perquè al final són ells també els que han de retornar, no?, allò que els hi aporta, en aquest cas, sobretot Barcelona, respectant, no?, el lloc on estan.
Tot i que la presència del català als videojocs continua sent residual, Catalunya concentra el 50% de la facturació d'aquest sector a nivell estatal.
I Mollerussa enceta la primera edició del concurs Ritmes, on els participants han de musicar un poema de la poetessa Maria Mercè Marçal. Els guanyadors participaran en un concert que tindrà lloc al Teatre d'Amistat el 22 d'abril. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
La Biblioteca Comarcal Jaume Vila de Mollerussa organitza per aquestes festes el concurs Ritmes, amb l'objectiu de promoure la música i la literatura del territori. En aquesta primera edició hi rebrà homenatge a la poetessa nascuda a Ivars d'Urgell, Maria Mercè Marçal, on els participants hauran de musicar alguns dels seus poemes. N'ha parlat a Ràdio Ponent l'alcalde de Mollerussa, Marc Solsona.
També coincidint amb els 25 anys del Premi de Poesia que hi haurà el 2023, doncs hem elaborat a través de la biblioteca aquest projecte, diguem-hi, cultural, musical, que ens permet doncs, també doncs, sortir de diferents potser zones de confort que teníem a nivell de d'altres disciplines per endinsar-nos en aquest món de la música i la poesia a través de la música.
El jurat escollirà fins a 5 obres guanyadores. Els premis seran la participació en un concert que es farà el 22 d'abril, on podran donar a conèixer el seu repertori, l'edició d'un disc col·lectiu, i s'enregistraran les cançons premiades juntament amb un reportatge fotogràfic que els participants podran utilitzar per fer accions promocionals.
I és moment per als esports. Que ens porta el Joan Barberà. Bon dia, Joan.
Bon dia, Marta. Avui a les 8 del vespre al pavelló de la Torre Roja de Caldes de Montbui farà un multitudinari minut de silenci per la mort als 29 anys del jugador de l'hoquei Lliga Masculina del Caldes, Alexandre Accensi, que ens ha deixat aquest cap de setmana en un accident de trànsit. Accensi va començar des de ben petit al club d'hoquei sobre patins de la seva localitat de Caldes de Montbui fins a arribar a la primera plantilla. Albert Folguera, tècnic de Lleida Llista, s'ha expressat a l'enjoc.
Primer que res, m'agradaria donar el condol a tota la família, als pares de l'Alexandre, al seu germà i a tota la família d'alcaldes, no?, i als companys. Penso que quan hem arribat aquí ens hem assabentat de la notícia, doncs ens hem quedat gelats, ens hem quedat morts, ens hem quedat que no sabíem... Vale? Per tant, avui era un partit molt difícil de jugar, perquè s'acaba de morir un company, no? I a la vida el més important és la vida de les persones. I ens deixa una gran persona. Per tant, des d'aquí el meu condol, el meu condol més sentit.
Descansi en pau, Alexandre Accensi. L'atleta de Valls, Marta Galimany, ha establert un nou rècord d'Espanya a la Marató de València. La catalana ha fet un temps de 2 hores 26 minuts i 14 segons. Polvoritza així una marca de fa 27 anys que estava a les mans d'Ana Isabel Alonso. Galimany, sens dubte, s'ha emocionat molt quan ha creuat la línia d'arribada i és que feia anys que buscava aquest rècord. L'escoltem.
Encara ho he d'assimilar tot el viscut, però estic molt i molt contenta. Era un rècord que ja havia intentat en dues ocasions, m'havia quedat a les portes i bé, porto molt de treball fet i veure que tot aquest treball doncs, surt a la llum doncs, és impressionant. A més, tinc un equip de persones al darrere que està sempre recolzant-me i això va per ells.
En futbol destaquem que la Primera Federació, el Centre d'Esport Sabadell, ha estat l'únic equip català que ha guanyat en aquesta jornada. Els arlequinats s'han derrotat al Nàstic de Tarragona en un més que interessant duel català. 0-1 surten d'aquesta manera de la zona de descens i els tarragonins cauen de les places de play-off. Empat in extremis, 2-2 del Cornellà al camp de l'Atlètic B i un altre sense gols del Barça Atlètic al camp de l'Intercity. El Mundial de Qatar, el Mundial de Futbol, al Brasil té el cap posat a Doha i el cor a Sao Paulo. El retorn de Neymar i el partit de vuitens d'avui al vespre contra Corea del Sud a partir de les 8 centren en la qualitat esportiva, però l'estat de salut de Pelé és un assumpte d'estat i del que està molt preocupat Brasil i la selecció brasilera. Avui també a les 4 de la tarda juga una altra eliminatòria de vuitens de final d'aquest Mundial entre Japó i Croàcia. I la plantilla del primer equip del Barça que entrena Xavi Hernández, que entrena el tècnic de Terrassa Xavi Hernández, ha tornat avui a la feina, als entrenaments, després de 25 dies. Ho fa, sens dubte, en família, perquè la majoria dels jugadors encara estan disputant el Mundial. De fet, només s'han entrenat 5 jugadors del primer equip, com són Iñaki Peña, Héctor Bellerín, Frank Kessié, Sergi Roberto i Marcos Alonso, més Pablo Torres, jugador del filial en dinàmica del primer equip. I és que Marta, el tècnic Xavi Hernández, el tècnic de Terrassa, té l'equip en quadre fins que no finalitzi el Mundial.
Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. I avui us volem dir una cosa més abans de marxar. Des de la redacció de la xarxa li volem enviar una fortíssima abraçada a la Sònia Kerr, que avui havia de ser en aquest estudi i que molt aviat hi tornarà. Això és tot per part nostra, ho deixem aquí. Tornarem dimecres, recordeu, fins aleshores. Que tingueu molt bona tarda i millor jornada festiva.
La xarxa de comunicació local. I wake up to the sounds of the silence that allows for my mind to run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told when my back is to the world that was smiling when I turned.
On the wall as you're praying for my phone and the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse fit in the mind.
Look, okay, I'm hoping that somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell the monster the way go. Ain't wanna fly on my drive to the top. I've been out of shape, taking out the box. I'm an astronaut. I blasted off the planet, rock to cause catastrophe. And it matters more because I had it. Now I had I thought about wreaking havoc on an opposition. Kinda shocking, they want a static with precision. I'm automatic. Quarterback, I ain't talking second. Pack it, pack it up. I don't panic. Batter, batter up. Who the baddest? It don't matter cause we is your
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Caral Pedemonte. El president Pere Aragonès posa més pressió als partits per tancar un acord de pressupostos per l'any que ve. Avui ha signat amb els agents socials, sindicats i patronal un acord que amplia el llindar per accedir a les prestacions socials, especialment la renda garantida de ciutadania, i que inclou altres mesures per fer d'escut social davant la crisi i millorar el model productiu. Però l'acord pot quedar en paper mullat si no s'aproven els pressupostos. Per al president, el pacte amb empresaris i sindicats és un pas endavant cap a aquests nous pressupostos.
Aquest pressupost fa un pas endavant i esperem que es tradueixi en el suport polític i parlamentari necessari perquè sigui aprovat al Parlament. I per això demano a tothom que ens ajudi a aconseguir l'aprovació definitiva d'aquest pressupost de país, centrat en impulsar el progrés econòmic i social, generar oportunitats per tots els catalans i catalanes i per fer doncs que aquesta eina, el servei de la Catalunya sencera, sigui una realitat.
Els agents socials han sumat forces amb el president i també han reclamat a l'arc parlamentari els nous pressupostos. El president de Foment del Treball,